amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Avui continuem la reflexió sobre l'acompanyament personal dels processos de creixement de les persones de la mà del Papa Francesc. El primer pilar, tal com reflexionàvem la setmana passada, és tenir una mirada propera que porti a contemplar, commoure's i aturar-se davant l'altre. Una mirada plena de compassió que infongui alè per madurar en la vida cristiana. Avui ens referirem al segon pilar, al fet que l'acompanyament espiritual ha de portar cada vegada més a Déu, en qui podem atènyer la veritable llibertat a través d'una peregrinació amb Crist cap al Pare. L'acompanyament espiritual consisteix en ajudar una persona en el procés de conèixer a si mateixa, d'acceptar-se a ella mateixa i de deixar de banda qualsevol tipus d'egocentrisme, en ajudar-la a establir una bona relació amb els altres, a ser conscient de la interdependència i que ha de viure en relació, en apertura, en comunió amb els altres. Consisteix en acompanyar les persones en el seu procés de creixement i maduració des de la llibertat i la responsabilitat, en la recerca, el descobriment i el seguiment de la voluntat de Déu i en el compromís de servei a Déu i als altres. El qui acompanya també es troba en camí. És un company que ajuda a discernir la voluntat de Déu i que cerca la voluntat de Déu en la pròpia vida. A la història de la salvació descobrim com Déu acompanya la família humana. Recordem l'aliança que va establir amb Noé després del diluvi, la que segella amb el patriarca Abraham a la muntanya de Mòria i sobretot la que estableix amb Moisès a la muntanya del Sinaí. El poble d'Israel també experimenta l'acompanyament de Déu a través de la paraula dels profetes. El Salm 22 expressa de manera particular la confiança en Déu que acompanya i defensa. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos. Em mena el repòs vora l'aigua i allí em retorna. Em guia per camins segurs per l'amor del seu nom. I quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu. la vostra vara de pastor m'asserena i em conforta. De fet, Jesucrist és el mestre de l'acompanyament. Els evangelis ens ofereixen molts exemples. El relat de l'encontre amb els deixebles de Maús és emblemàtic i conté els passos de l'art de l'acompanyament. Jesús s'acosta, es posa a caminar amb ells, inicia el diàleg amb una pregunta. Ells responen relatant el que ha ocorregut els darrers dies a Jerusalem, manifestant les seves expectatives d'abans i els sentiments que experimentaven ara, mentre Jesús els escolta amb atenció. És aleshores quan respon àmpliament i els explica tot el que es referia a ell en les Escriptures. Després farà com si seguís més enllà, però atenent el seu prec continuarà acompanyant-los i aleshores, en prendre el pa, beneir-lo, partir-lo i distribuir-lo, el reconeixeran i tornaran a Jerusalem per donar testimoni del seu encontre amb el ressuscitat. L'acompanyament espiritual propicia l'experiència d'encontre amb Crist i de la seva mà es converteix en pelegrinatge vers el Pare, amb la força i la llum de l'Esperit Sant. La finalitat de l'acompanyament és, per damunt de tot, ajudar la persona a descobrir el projecte de Déu sobre ella, ajudar-la en el seu camí d'encontre amb ell, en el seu camí de maduració humana i cristiana, en el seu camí de santificació, del ple desenvolupament de la seva realitat de fill de Déu, de perfecció cristiana com a plenitud en Crist. Aquest camí porta cap a una vida plena i feliç. Aquest és el camí per arribar a la veritable llibertat.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Ja estem, doncs, a les acaballes del curs i també del curs radiofònic. Després, l'any vinent, comencem i començarem sempre amb nous anhels. Aquest vespre tenim aquesta nit una visita molt important. És el nou vicari general de la nostra diòcesi, mossèn Fidel. Molt bona nit.
Hola, bona nit. Salutacions a tots els que ens segueixen també, oi?
Heu estat molt a prop del bisbe. I el que és molt important, perquè ara doncs estem en un moment que les xarxes són una mica banals i una mica atrevides. I aleshores, doncs, a l'estar a prop de la persona que és el nostre pastor, sap de la que és difícil avui parlar amb responsabilitat i que la gent t'entengui. Com has viscut tot el tema de la pandèmia, acompanyar el bisbe en la pandèmia, veure els seus patiments, veure els seus esforços, veure la seva responsabilitat i veure que després, doncs, tot aquest món de les xarxes que et comprometen a molt poc i l'opinió és sempre atrevida.
Sí. Mira, jo potser diria d'entrada que el nostre bisbe, si jo ara digués que ha actuat com a pare i pastor en aquests moments, em diríeu, bé, això ho fa sempre. I és veritat, ho fa sempre. Però ho fa sempre i a cada moment amb les peculiaritats que toca, no? Amb les peculiaritats que toca. Igual que tots els preveres, els religiosos, els diaques i tothom ha buscat la manera d'extremar doncs el que és l'atenció, la dedicació en la mesura de les possibilitats, el bisbe, segons el seu ministeri, ho ha fet, i ho ha fet especialment. I jo he pogut comprovar com ha mantingut l'atenció i l'ha incrementat, per exemple, doncs quan alguns capellans han estat malalts, afectats doncs, pel coronavirus. O, per exemple, el col·lectiu de gent gran, i en aquest cas també dels preveres grans, que els hi ha mantingut una atenció preferent. I no només preveres, també diaques i també, bé, doncs, feligresos que, sabent el bisbe que estaven malalts, doncs també s'ha interessat per ells directament. Però, a més d'aquesta atenció, diguem-ne, més pastoral, també el bisbe ha mantingut aquesta capacitat, doncs, de, diguem-ne, de reflexió, d'entomar els temes, de veure de quina manera els podem viure des de la profunditat de la fe, però també en el moment que començava la desescalada, a no quedar-nos només en anar complint les normes, que ho hem de fer i molt i cada cop més, sinó a tenir una capacitat més proactiva, amb aquesta actitud que ell anomena tant de la resiliència, no?, i de saber-se sobreposar a les circumstàncies per treure un bé major d'aquesta situació no desitjada i incerta, però que ens hi hem trobat, no? I amb això també hi ha esmerçat amb molts, molts esforços.
Hi ha un tema que és important. Jo moltes vegades he sentit, doncs, que es parla de que hi ha hagut moments en la vida, de la història de l'Església, que hi ha hagut pandèmia, i que aleshores, doncs, els preveres estaven amb aquelles persones que estaven, doncs, amb aquella malaltia. Penso que de vegades s'oblida una cosa. En aquells temps estaven confinats, fora de murs, estaven a fora, llavors la persona vocacionada anava, es podia contaminar, però en aquest cas hem viscut una qüestió diferent. És tota una ciutadania, i al bell mig de la ciutadania unes persones asimptomàtiques o no tenen la malaltia, i llavors la meva acció, no solament la meva acció de valor, és també la meva responsabilitat de que puc passar el virus a una altra persona. Si tots els malalts estiguessin a fora, com a l'edat mitja, podria emular un dels sacerdots que dona la vida. Però estant al bell mig, doncs, vol dir que la nostra manera d'actuar transita entre la responsabilitat i la donació. S'entén això?
Costa d'entendre-ho. Jo d'entrada diria que l'Església no ha fet soroll, però no s'ha parat de treballar. I això és important posar-ho de relleu una vegada més, sobretot perquè en alguns moments algunes xarxes deien que algú es plantejava on està l'Església. I dius, l'Església està on està cada cristià, en la trinxera de la dificultat i patint-ho. I jo, pel que he pogut comprovar, tant personalment com amb els altres companys preveres, evidentment que s'ha fet, diguem-ne, s'ha donat en el treball, però molta responsabilitat, vull dir, això sí que és veritat, que amb totes les mesures que ha calgut, però mai hem deixat d'assistir ni acompanyar una persona, una família, quan ens ho han demanat, servant totes les mesures, això sens dubte. I és veritat que, tot i que no hem fet soroll, les persones que s'han beneficiat o que ho han pogut viure-ho, realment ho han agraït de prop.
Ara us explicaré una cosa que no sabeu. Un dia rebo una trucada d'un malalt, i aquest malalt, doncs, canta a una parròquia que conec molt, Santa Maria de les Arenes, Mare Déu de les Arenes, i em truca emocionat. S'estava ofegant i va anar un capellà a donar-li la unció. I ella estava en aquella meditació entre els meus quatre fills, la meva esposa, la meva malaltia, i em va trucar ple de serenitat i em va dir el nom del capellà que li va donar la unció. Es deia mossèn Fidel. I llavors penso que moltes vegades hi han coses grans que es fan i que moltes vegades no sap que està fent tant, i sap que ha fet un gest, però no sap que ha sigut tant. I jo us puc ben assegurar que per aquest amic meu, l'Hilde, doncs, em va donar aquest testimoni, no? I em vaig quedar sorprès de la increïble pau que va necessitar trucar-me per dir-me: estic tranquil, estic serè. Ara està molt primet per recuperar la veu, però impacten aquestes coses. Vols dir que de vegades els sacerdots parlem més de qüestions, doncs, que tenen la seva importància, però no ens comuniquem massa els dons, els miracles, les gràcies que passen una mica a través del nostre sacerdoci.
És veritat una cosa, Toni, amb això que dius, mossèn. A veure, el nostre ministeri va més enllà del que nosaltres som capaços de captar, no? I moltes vegades el poble fidel, la gent, capta i veu més del que nosaltres som capaços de donar-nos, la qual cosa vol dir que la gràcia de Déu flueix a través nostre, o hauria de fluir encara més. I això és això que acabes de comentar és una experiència molt maca, certament, però és una experiència també compartida, però que no sempre som capaços de compartir-ho. El que això t'ho explicaves, que et van comentar i et van dir, no sempre som capaços de transmetre-ho, i en canvi ens fa molt de bé, doncs, quan ho sabem o quan es comparteix amb altres. Hauríem d'aprendre més a saber contagiar, en el bon sentit de les paraules, aquestes coses.
Posaré tres exemples de coses que impacten. Cau el mur. I aleshores un gran teòleg que ha estat una de les persones més preclares, queda emocionat, ha caigut al mur. I un professor amic seu li diu, sí, però pensa que darrere hi ha una cosa que no veiem. No busquen la llibertat. Busquen consumir. I llavors, doncs, passa el temps i dius, potser sí, que aquell crític tenia raó. Passa a pocs anys, a 20 anys de la Guerra Mundial, i ve el maig del 68. I dius, després de tot el que ha passat, un pensador alemany com Habermas diu, és una revolució molt infantil. No va a l'arrel de les coses. I fa poc 150 persones notables de la cultura, d'un ventall molt ample, expressen de que tenen la por de que n'hi ha hagut gaire ensenyament després de la crisi econòmica i que una miqueta després d'aquesta crisi l'aspiració de la gent no és fer un salt qualitatiu, sinó és tornar a com eren abans les coses. I com eren abans les coses ens ha demostrat que faltava profunditat. És una imatge aquesta massa pessimista o té un punt de veracitat?
Jo anava a dir, celebro que tinguem persones que ens ajudin a pensar. Perquè més aviat l'ésser humà ens quedem en l'aparença, en el que veiem, no? O en el que és cobrir la necessitat bàsica. I hem d'anar sempre més enllà, i amb això la fe, evidentment, ens hi ajuda moltíssim, no? Però jo no diria que és una visió pessimista. Jo prefereixo pensar dir que és una visió realista, perquè, en el fons, aquesta visió d'aquests tres impactes, d'alguna manera, penso que ens fa pensar que encara tenim molt camí per recórrer. I en aquest tram del camí per recórrer hi ha lloc per l'esperança, hi ha lloc per la creativitat, hi ha lloc per l'esforç. I això és el que penso que hem de treure en aquests moments. Segur que hi ha molta gent que mira enrere perquè, com deia el poeta, cualquiera tiempo pasado fue mejor. D'acord. Però això ens parla d'un dèficit que encara podem treballar. I això sempre és alentador.
I aleshores podria passar que precisament l'Església, que ha estat, perquè això és una mica evangèlic, estàs dormint i la llavor creix. Per tant, la interpretació del que pot semblar silenci moltes vegades és aquell gran treball que no es veu. Tenim molta dificultat, però pot ser aquest un temps de gran oportunitat per l'Església?
Jo penso que sí. Jo penso que pot ser-ho i hem de fer que ho sigui. I hem de fer que ho sigui perquè amb tot el que aquest temps ha viscut o s'ha patit, D'alguna manera, jo penso que ajuda a les persones a anar més enllà, a reflexionar i a tenir més present Déu. Potser el que hem de fer, segur, que el que hem de fer com a comunitat cristiana, com a església, és reflexionar de quina manera podem ajudar. És a dir, després dels grans moments durs de la història, trobes que des de l'Església hi ha hagut pensadors que han ajudat a anar més enllà i que han obert horitzons. Potser ens cal detectar-los i escoltar-los més.
I després ve la pregunta, cada dia 29 de juny, de manera molt puntual, la nostra diòcesi doncs anuncia els nomenaments que hi ha hagut. I ja expressa que els nomenaments doncs poden tindre després un recorregut, que pugui haver-hi alguna altra cosa i així. Però estem, i el felicitem, amb el nou vicari general, i llavors era preguntar-li una miqueta que vostè ens orienti i ens diguis què representa ser vicari general i una mica l'orientació de el sentit, significat de tots aquests canvis.
De fet, és veritat que sí, que el senyor bisbe ha anunciat uns canvis que no es faran efectius fins al setembre. Per tant, el que representa i el que se sent us ho diré a partir del setembre, en tot cas, no? Però sí que deixeu-me dir que la previsió inicial és que amb aquesta situació, diguem-ne, de desconfinament o de desescalada de la qual estem sortint i ens cal, com dèiem, ser molt prudents, nomenaments és recomanable fer-ne pocs, i el senyor bisbe n'ha fet pocs. El que passa que sí que és veritat que hi havia un fet, i és que aquest estiu, el 2020, acabem els càrrecs, diguem-ne, els càrrecs diocesans de govern, i per tant els vicaris episcopals i també el secretari general i canceller doncs finien com a tal. Per tant, el senyor bisbe aquí sí que ha hagut de fer una certa remodelació per portar a la pràctica el que sempre el bisbe ha demanat, no? I és que siguem una cúria, doncs una cúria àgil, que s'atengui a les persones, que entenguem que és un servei pastoral als altres per tal d'ajudar-los a viure la seva fe i el seu compromís, no? I per tant, agilitar tota la tramitació del que sigui necessari. I en aquest sentit, sí que li ha semblat oportú al bisbe nomenar un segon vicari general. Les xarxes a vegades corren i expliquen coses que no tenen res a veure amb la realitat, no? A Terrassa, a partir del mes de setembre, hi haurà dos vicaris generals, perquè el dret canònic expressa que el bisbe pot nomenar un o més vicaris generals per ajudar-lo en el govern de la diòcesi. I, de fet, a la nostra diòcesi, els primers 5 anys hi van haver 2 vicaris generals. Ara, què és el que ha passat? Doncs que el senyor bisbe ha volgut reforçar el treball de la cúria i, per tant, en aquest cas, doncs, en la meva persona, ha nomenat un vicari general per la cúria, pel tema de la cúria directament. El vicari general com a tal també, i continua sent-ho l'altre, i el primer, evidentment, el bisbe Salvador, bisbe auxiliar, que la seva atenció prioritària doncs és, evidentment, al seminari, i també l'atenció als preveres religiosos. El meu cas serà una tasca més funcional i més de cúria. I això ha fet també que, aleshores, el senyor bisbe hagi volgut redistribuir el que és les zones pastorals, i ja que la nostra diòcesi està situada en dues comarques naturals, doncs crear-ne, fer-ne només 2 zones pastorals, no 3 com fins ara, sinó 2, una al Vallès Oriental, amb mossèn Josep Montfort, que ja hi era, i una altra al Vallès Occidental, que agafaria doncs el que antigament era Occidental i Collserola, i que el vicari episcopal serà mossèn Joan Carles Montserrat, que ja ho era de la banda de Collserola. I després també, doncs, nomenar un nou secretari general i canceller, que en aquest cas ha nomenat el que fins ara és també el seu secretari particular. I amb això és una pràctica també que a la nostra diòcesi hi ha passat en els inicis i en altres diòcesis també succeeix, que uneixen la mateixa persona, la secretaria particular i la secretaria general.
Ara començarem un curs nou. I aquest curs doncs, té una mica la inseguretat, i la inseguretat té els seus beneficis en l'àmbit de l'experiència de la fe. Aquesta intuïció, junt amb tota la responsabilitat que porta des d'aquí la cúria, doncs està al cas de, com veiem, cada vegada hi ha notícies que sorprenen després d'una boda, després d'una trobada, hi ha un confinament, vol dir que cal estar preparat perquè en aquest terreny fràgil poden haver-hi moltes notícies que trasbalsin la vida de les nostres parròquies.
Certament és un curs incert, no cal negar-ho, com és incerta la situació que estem vivint. Però jo ara pensava, dic, el nostre bisbe, en aquests darrers temps, va una miqueta repetint, no?, que d'aquesta pandèmia hem de sortir, ell diu, amb tres característiques. Hem de sortir més espirituals, hem de sortir més austers i hem de sortir més solidaris i fraternals. Això, que és com si fos una lliçó que hauríem d'anar aprenent i implementant, probablement és també el que en aquests moments es té en compte a l'hora de programar i organitzar. No és fàcil programar, no és fàcil, perquè les incerteses hi són. Però des d'aquestes tres actituds que hem de treballar, jo penso que ho poden emmarcar bé i degudament en aquest sentit.
Fa molts pocs dies vaig rebre per un funeral que vaig celebrar i vaig rebre un WhatsApp les paraules d'una bona dona que no podia rebre la visita de les seves filles, no podia rebre la visita dels seus, i en el WhatsApp els va explicar que estiguessin tranquil·les, que acceptava la seva mort i que demanava que la sapiguessin acceptar elles. Aleshores sé que hi haurà una Eucaristia. Com som invitats a tenir present a tots aquests difunts que, per exemple, han tingut alguns molt silenci, però altres que han tingut fins i tot aquesta gentilesa d'enviar un WhatsApp perquè no patim.
És veritat, tens raó, perquè aquest proper diumenge 26 de juliol a les 8 del vespre el senyor bisbe ens convoca a tots els diocesans amb una Eucaristia a la catedral a les 8 del vespre, una jornada amb motiu de la pandèmia que serveixi això perquè sigui una pregària pels nostres difunts. Hem perdut molta gent de la qual no s'han pogut acomiadar els seus familiars, que sigui una Eucaristia també per agrair tot l'esforç i el treball de tantes i tantes persones, sanitaris, evidentment, però no només sanitaris, sinó també de molts altres col·lectius que també han donat el bo i millor, i una Eucaristia que serveixi també per agrair a la gent gran, el dia 26 és Sant Joaquim i Santa Anna, la festa de la gent gran, per agrair, doncs, i tenir present la gent gran que han estat el col·lectiu més castigat per aquest flagell. Jo penso que de la mateixa manera que el bisbe ens convoca una Eucaristia diocesana, també a totes les parròquies els mossens ho anem fent, i ens hi trobem que són moltes famílies que van venint a demanant una Eucaristia per pregar, per d'alguna manera acomiadar-se i posar davant Déu els seus germans difunts. Alguns ho han fet amb el WhatsApp i és d'agrair, altres no han pogut fer-ho, però jo penso que l'Església ha d'estar, com no pot ser d'altra manera, atenta a totes aquestes necessitats i donar la resposta de la fe, donar el consol de la fe, la fermesa de la fe i el sentit de l'esperança, sobretot, que en aquest cas penso que també cal remarcar-ho molt.
Fixi's el temps complert i el temps marca aquesta nostra pauta. Molt bona nit i moltes gràcies, mossèn Fidel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que tornarem a remar.